Al matí, amb Raquel García. Parlem de sexe?
Hi ha moltes maneres de gaudir del sexe i totes elles tenen en comú que són una mostra màxima d'expressió de la manera més íntima de contactar amb una altra persona i d'altres cops amb nosaltres mateixos. Per això és tan important viure el sexe de manera sana i segura i precisament per ajudar-vos a aconseguir-ho nosaltres el que fem a Parlem de Sexe és donar-vos doncs, algunes idees. I com? Doncs donant resposta a les vostres preguntes i per això ens acompanya la Laura Clotet. Laura, bon dia.
Bon dia, Raquel.
Ella és metge de família, sexòloga i terapeuta. Comencem, que tenim moltes preguntes i molt diverses, eh?
Doncs som-hi.
Hola, em dic Glòria i la meva pregunta seria si en moments en què estem passant un dol és possible que assolir l'orgasme amb una altra parella sigui molt més difícil.
Absolutament, sí. Evidentment, qualsevol moment que ens fa estar malament a nosaltres, ja sigui de dol, ja sigui d'estrès, sigui laboral o per un problema familiar, o qualsevol altra cosa que ens faci no estar absolutament pendents o que, no pugui, que ens dificulti estar presents en el que estem fent, ens dificultarà arribar a l'orgasme fins i tot fins al punt de no aconseguir-ho. Hi ha moments per tot i el que també hem de tenir en compte en aquests moments és que a vegades les mostres d'afecte van més enllà de l'orgasme i que si el que necessitem són mostres d'afecte no ha de ser la nostra meta, ens hem de permetre les mostres d'afecte fins on ens puguem, fins on ens vingui de gust i l'orgasme ja tornarà.
Clar, ens hem de relaxar, no? També.
No pot ser mai una meta l'orgasme, no? Perquè, de fet, la mateixa obsessió per obtenir-lo és la millor forma de no arribar-hi.
Uh-huh. Ens pot bloquejar perfectament.
Del tot.
Vinga, més preguntes.
Hola, sóc Marissa i la meva pregunta és què passa quan les persones ens fem grans, no? Arribem a la menopausa o al climateri i tal. Què és el que passa més habitualment en el desig o en les ganes o en el comportament sexual de la gent?
Doncs no hauria de passar res. De fet, la menopausa en les dones no deixa de ser només un altre cicle del nostre cicle menstrual, no? Una altra etapa del nostre cicle, amb la qual cosa realment el desig no s'hauria de veure afectat. És veritat que a nivell hormonal sí es produeixen canvis físics que fa que hi hagi potser una mica més de sequetat vaginal o que hi hagi, pues, podria haver-hi una mica de baixada de desig, però el desig l'hem d'anar a buscar i realment la libido no té a veure només amb les hormones, no? El millor indicador de com és el nostre sexe o com serà el nostre sexe quan siguem grans és com és el nostre sexe ara. I el que està demostrat és que en gent gran el millor indicador és aquest, no? Gent que ha viscut tota la vida una vida sexual plena, a l'edat gran la segueix tenint. De fet, aquest any, el dia de la gent gran a Sabadell, haurà anat una mica d'aquestes sensacions i s'ha pogut viure... Pues això, que realment la gent gran té la mateixa capacitat de sentir que la gent jove.
Clar, perquè si sempre diem que el sexe és un tabú, el sexe a la tercera edat ja és...
Sí, no, anem sumant...
Silenciat totalment,
sí, sí,
no?
Sí, aquí anem sumant tabús, no? De la gent gran no se'n pot parlar, són gent que tenim, pues, absolutament oblidada, que així com hi ha hagut altres èpoques, no?, que eren un referent, ara...
Hi ha un valor, sí.
Ara ha deixat de ser un valor, però a més sí que no, hi ha coses que no ens imaginem. Cert és que tots ens costa imaginar els nostres pares tenint sexe, imaginar els nostres avis tenint sexe, són d'aquestes imatges que la gent diu, uf, no? Tu dius això en una xerrada i la gent et posa en cas de no pot ser, dic, home, aviam, estem tots aquí, o sigui, l'esperit sant no ha tingut tanta feina tampoc, és a dir, els nostres pares han tingut sexe, els nostres avis han tingut sexe, i és més, m'agrada pensar que segueixen tenint-lo i que segueixen gaudint-lo, o sigui, que la gent gran... Potser sí que això, no? Potser afegir una mica de lubricant i posar-hi moltes ganes i paciència.
Evidentment, i no oblidar els beneficis que té el sexe.
I una altra cosa molt important és que tinguem clar que hi ha moments en què la nostra forma de tenir sexe ha de canviar, no? Ens hem d'adaptar a les nostres condicions físiques, a la nostra edat, a la nostra patologia de base, però això no vol dir no tenir sexe, vol dir tenir un sexe diferent, però sí que... Si intentem pues, tenir el mateix sexe, la mateixa energia, la mateixa vigorositat que teníem en 20, tindrem una sensació de frustració molt alta. O sigui, el sexe no acaba, però canvia.
Seguim.
Hola, em dic Laia i m'agradaria saber quins avantatges té la copa menstrual. Gràcies.
La copa menstrual és una forma ecològica, això per començar, de recollir la teva sang sense utilitzar cap producte que sigui dolent pel medi ambient. Això seria la part ecologista de la copa menstrual, vale? A nivell de sexualitat, també té avantatges, encara que ara potser et sorprengui, no? Perquè el fet de jo em poso una copa menstrual vol dir jo estic coneixent el meu cos, jo sé cap on l'he de posar, quina inclinació té la meva vagina. Quan jo veig, quan jo trec la meva copa menstrual, perdo la por a la meva sang és algo net, és algo natural, veig que no fa olor, no cal que hi posin mil coses, les compreses perquè no faci olor, la sang no fa olor, o sigui, el que fa olor són els excipients que hi fotem a les compreses perquè siguin blanques i la barreja, però la sang com a tal fa olor a sang, però és una olor molt neta, i et permet també conèixer quina quantitat perds, no? I com és el teu cos i com elimina aquesta sang, que ja us dic, és una sang molt més neta del que ens venen, i és vermella, per cert, no blava, que les compreses sempre estan amb sang vermella, i líquids blaus, no sé per què són líquids blaus, tots els anuncis de compreses, no ho he acabat d'entendre mai, això.
Sí, és com tot molt net, no? Molt polit, quan és una
sang
cosa
és vermella,
natural.
La copa menstrual, sí, ho podeu veure.
No passa res. Seguim.
Hola, em dic Teresa, i la meva pregunta és que si a l'hora de fer l'acte influeix no a tenir pèls o no.
No, gens ni mica. O sigui, tu pots decidir tenir pèls o no tenir-los, però el que és important és que ha de ser una decisió teva i de ningú més. Ni teva, ni de la parella, ni social, no? A l'hora de tenir plaer, els pèls no ens molesten per res. De fet, si puc dir alguna cosa, és alguna cosa a favor dels pèls. Els pèls estan allà per alguna cosa, i els pèls púbics i vaginals el que fan és evitar que la contusió ens pugui molestar, amb la qual realment fan d'almohadilla una mica en les relacions, i poden inclús evitar algunes malalties de transmissió sexual que són molt, molt cutànies perquè en el pèl no s'hi adhereixen. O sigui que, si he de dir alguna cosa, són més beneficis que perjudicis el fet de tenir pèl. I, de fet, hi ha moltes noies que quan es resuren o es depilen fan foliculitis de repetició, fan infeccions de repetició a la pell, i llavors en aquest cas és que el que estaria és contraindicat, treure's els pèls. Vull dir que els pèls estan allà per alguna cosa. Una altra cosa és la part cultural i estètica.
Clar, és una part de protecció, però, com deies, també hi ha una part estètica i...
Però cadascú,
doncs, pot,
l'estètica,
evidentment,
ella.
Exacte, ella,
o no
que tri.
Altres.
Hola, sóc Raquel, i m'agrada saber si és dolent masturbar-se.
No. Ja està, s'ha acabat. No. La veritat és que masturbar-se no només no és dolent, sinó que realment ens permet conèixer-nos a nosaltres mateixes, saber què ens agrada, saber què no ens agrada. I, de fet, és un gran mètode per adormir-se quan no et pots adormir, perquè tranquil·litza, és un gran analgèsic. El millor que pots fer contra el dolor de regla és masturbar-te, i realment és molt, molt beneficiós per moltes coses. Per molt que ens hagin dit, i no ens quedarem calbs, ni ens cauran les mans, ni cap història d'aquestes, o sigui que... Si en tens ganes i oportunitat, llibertat absoluta.
Evidentment, perquè és un plaer mil·lenari, no? Jo crec que des del primer home o dona segurament experimentaria, però que encara hi ha moltes persones que tenen, doncs, aquesta creença, no? De que
sí, no, ens ho venen així, ens ho venen així. Són coses que sempre ens han dit que són dolentes, que només fan les nenes dolentes, no? Perquè potser, sobretot, la masturbació penso que encara està més limitada o més mal vista en dones que en homes, no? En homes és veritat que està mal vista i sempre se'ls ha dit que si et quedaran secs i que si no sé quines coses, però bueno, està com més normalitzat. En canvi, en dones encara està molt, molt més... és molt més tabú, encara que aquí estem intentant que no, però és una de les coses que penso que sí que té doble tabú, també.
Seguim.
Hola, soy Natalia de Sabadell. ¿Se pueden coger infecciones utilizando objetos en la masturbación? Gracias.
Sí. Sempre que hi ha intercanvi de fluids es poden agafar infeccions. Les infeccions és perquè els virus o les bactèries estan en els fluids que surten d'un cos i van a parar a l'altre. Seria una mica la definició com una mica d'anar per casa de les infeccions. Llavors, si jo aquest fluid el transporto amb una joguina, també. Si la joguina està neta, desinfectada i només la fa servir una persona, no és un risc de transmissió. Si jo la faig servir, la netejo amb aigua, sabó, la desinfecto i al cap de 4 dies la va servir una altra persona, tampoc hi ha risc. De fet, el risc amb joguines és sobretot quan es comparteixen simultàniament entre persones, no? O el que és molt perillós, o si més no per risc d'infecció, és fer passes de zona anal a zona vaginal, que això no només es fa amb joguines, sinó de vegades també es fa amb penetració sense ser massa conscients del risc que corre, però la zona anal és una zona bruta i sempre que fem un pas de zona anal a zona vaginal, el risc d'infecció vaginal i d'orina és altíssim.
O sigui que hauríem de ser conseqüents, hauríem de vigilar i
sí, de fet,
utilitzar...
sempre que si volem fer la penetració en els dos d'allò, en els dos forats, sempre és qüestió de o canviar-nos el preservatiu d'un a l'altre o sempre fer-ho primer vaginal i després anal, però mai al revés.
Hola, buenos días. Me llamo Diego y estoy interesado en saber cuál es la mejor manera de adentrarse en el mundo swinger, ya que por internet es un poco frío y un poco complicado de entender. Muchas gracias.
Bueno, el món swinger, jo us ho tradueixo pels que no sabeu de què va. El món swinger és el món dels intercanvis de parelles, el món liberal. La veritat és que internet, per molt fred que sigui, possiblement és la millor opció, perquè avui en dia és difícil. Hi ha locals estables, swingers a Barcelona, amb la qual cosa també una gran opció és, evidentment, anar a un local i fer-ho de forma presencial. El problema és que molts dels locals només hi pots anar amb parella. Llavors, si tu tens parella i els dos us voleu entrar en el món swinger, potser sí que jo no faria servir la via digital, parlaria amb la gent del local i els diria, mireu, som nous, venim, volem conèixer, i ells et presenten al local, t'ensenyen, t'expliquen les normes bàsiques i no hi ha cap problema, no? Però sí que és cert que si el que vol entrar en el món liberal és una persona sola, ho té una miqueta més complicat, però el que hem de perdre és la por a preguntar en xarxes i en grups ni amagats, hi ha grups a Facebook de swingers, de poliamor, que són coses una mica diferents, però a Facebook mateix trobes grups o les mateixes webs dels locals tenen foros on tu pots contactar amb la gent, i el millor és conèixer-ho i sobretot llançar-se, però sense por. I el que sí que és superimportant, perquè a vegades és el gran error que cometem, no? I l'altre dia també hi havia una pregunta en aquesta línia, perquè una parella entra en el món swinger o en el món liberal, ho han de voler els dos, no? El que no pots és intentar tu entrar i que l'altre no entri o que l'altre entri forçat, no? Ha de ser una cosa de dos, perquè si no sí que no funciona.
Mm-hmm. També amb tota aquesta varietat que comentaves que existeix tant a internet com a locals de Barcelona, no? Sempre hi ha la possibilitat d'anar, veure, informar-se, no? De tot el protocol...
Sí, el que sí...
I no fer res, és el que
sí.
Volia dir, saps?
És molt important.
Que també hi ha aquesta curiositat.
La veritat és que el món swinger a vegades fa molta por, però és un món molt respectuós. O sigui, en un local swinger no passa res que tu no vulguis que passi, no? Hi ha uns codis molt establerts i si tu algú et posa una mà i tu dius no, aquella persona es retira. O sigui que jo us diria que inclús el respecte és més alt en la majoria de locals que no pas en una discoteca convencional. Vull dir que sí que és veritat que en aquests llocs que hi ha unes normes molt establertes s'hi pot anar amb molta tranquil·litat. Si es va a un local swinger per primera vegada amb parella, el que sí que recomano és anar havent pactat molt què passarà i què no passarà. És a dir, si jo hi vaig amb parella i tinc molt clar que no vull que la meva parella tingui penetració amb una altra persona, això ho he d'haver parlat, no? El que diem sempre de negociar els límits amb la parella. Per què? Perquè si jo, ja un cop estic allà perquè l'altre no s'enfadi, el deixo fer, jo allò després no ho gestionaré bé, perquè és algo que jo no volia que passés. No? Llavors, sí que hem de parlar molt què volem que passi, fins què no permetem que passi. Llavors, que ens va molt bé i diem, ai, en volem més, doncs ja hi tornarem. Però què no volem que passi, allò s'ha de respectar, que no passarà.
Evidentment, marcar uns límits, no?
Sempre.
I un pacte.
Soy Luciano, estaría a saber cómo se hacen los niños.
Bueno, doncs jo no t'explicaré ni històries de cigonyes, ni abelles i floretes, eh? Els nens es fan amb dues persones que s'estimen, que aconsegueixen tenir un embaràs. El més habitual, via sexual, si són home i dona, pues fent servir els genitals de forma puzzle i que un transmeti pues, la seva part a l'altre, d'acord? ¿Vale? No sé quants anys tens, i ta mare devia voltar a prop, o sigui, que ja la fotràs amb una puro ara, vull dir que anem bé. Però sí que és veritat que els nens majoritàriament es tenen tenint sexe, vale? És cert que no és l'única manera, no? En parelles lesbianes o en parelles gais, pues, evidentment el sexe es té igual per plaer, però no és una forma de reproducció, amb la qual aquí pues, hi ha d'altres mètodes un xic més complicats. però els nens es tenen pues, estimant-se molt i deixant que el cos et condueixi una mica. Vale? Però el que és important, i això penso que sempre que em parlo amb nens petits em sembla fantàstic, recordar que el sexe es té per plaer, no només per tenir nens. O sigui, és veritat que els nens es tenen tenint sexe, però que els adults no només tenim sexe quan volem nens, no? Perquè la pregunta habitual dels nens és, ah, llavors, tu has fet l'amor dos vegades, no? I dius, home, sí, alguna altra, no? O sigui, les que jo practico i no em quedo embarassada també compten, no? Llavors, l'important és això, és estimar-se i tenir molt clar una mica el com, però tenint sexe, així que mama, ho sento, però és així.
És així, hem de ser naturals, no?, parlar sense embuts. Potser seria interessant també, Laura, no sé si tens alguna recomanació per a aquesta mare de llibres, de documentació, perquè moltes vegades és allò de, val, vols parlar, sí, però no saps com, no?
Mira, a mi, sobretot per petits, jo no tinc cap... El primer que sí que us he de dir és que jo estic lliure d'interessos comercials, o sigui que jo els llibres que puc arribar a recomanar són perquè m'han agradat a mi, els tinc a casa i els treballo, però que evidentment ni tinc cap comissió amb editorials ni molt menys. A mi per aquestes edats més petites, un llibre que m'agrada molt, primer és el meu primer llibre de sexualitat, és un llibre de l'editorial Base, és un llibre vàlid a partir de 7-8 anyets, i el que és molt interessant és que és un llibre perquè els pares sàpiguen com han d'explicar les coses. Potser no és un llibre ben bé perquè els nens agafin i es llegeixin, potser també estic parlant d'una edat en què encara no llegeixen, però sí que els dibuixos són dibuixos no agressius, dibuixos molt, molt macos de veure, i el que sí que et dona aquesta forma d'explicar coses tan naturals com dir que no, prevenció d'abusos, o inclús què és masturbar-se, què és l'homosexualitat. És un llibre que tracta tots els temes que moltes vegades no ens atrevim, no?, a preguntar, i amb un llenguatge que dius, ostres, sí que és fàcil això, i sí, te'l llegeixes i dius, això és fàcil, i bueno, des d'aquesta facilitat és molt, molt còmode explicant als nens tot allò que volen saber.
Més consultes.
Em dic Marta i m'agradaria saber com es reprodueixen els Minions.
Ai. Ostres, aquesta és difícil, eh? No sé si tindràs la resposta, Laura, o sí.
No ho sé, jo ho sé. La veritat és que quan vaig veure Minions també vaig fer la mateixa pregunta.
Banana.
I de veritat són aquestes preguntes que són curioses perquè, de fet, això és una mica el que ens porten els dibuixos animats, no? Ens porten dibuixos asexuats que realment no tenen sexe, o moltes sèries o infantils que el sexe també no està present mai, no? I és curiós. Pues no us ho sabria dir, hauríem de buscar l'editor, però qualsevol imaginació infantil segur que és millor que la meva, i aquí sí que serveixen cigonyes i serveix qualsevol cosa, però és molt bona.
Clar, és molt bona, és molt divertida, però és el que dèiem, no? La imaginació, la capacitat que tenen els nens i nenes i la curiositat també innata, no?
I tant. La veritat és que és algo que no hauríem de perdre, no? Jo penso que aquesta capacitat de dir, i això com es fa, i explorar, i això com deu ser, i atrevir-me a preguntar sense pensar si allò realment és o no és normal preguntar-ho, ens donaria tanta vida a nivell sexual que seria fantàstic. I a nivell emocional, és que aquesta emoció dels nanos d'il·lusionar-se per les coses és la que no hauríem de perdre mai.
M'agrada, aquesta alegria de viure. No l'hauríem de perdre mai.
Mai.
L'última consulta tenim.
Em dic Jonathan i trucava per saber si és veritat que assisteix al Punto G o és una llegenda urbana, perquè tothom el coneix però ningú l'ha gaudit.
Ui, aquí aquesta m'agrada moltíssim perquè, per començar, no és cert que ningú l'ha gaudit, perquè t'he de dir que sí que existeix, amb la qual sí que hi ha gent que l'ha gaudit. També és veritat que no està el GPS, això també t'ho he de dir i ho dic sempre a les xerrades. És veritat, no el podeu posar al GPS i posar hola, punto G, i et diu 2 centímetres a la dreta, gira a l'esquerra. No.
Aniria bé tenir les coordenades a vegades.
Les coordenades del punt G, aniria molt bé tenir les coordenades del punt G. El punt G, el que sí que us he de dir és que és... jo m'agrada més parlar d'una zona, però el punt G és una zona que anatòmicament és molt interessant. El punt G és una zona que no hi és sempre, correspon a la part interna del clítoris. El clítoris no és només el que veiem és com la punta de l'iceberg. El clítoris té una zona interna que està feta de teixit erèctil, igual que el pene, perquè embriològicament venen de les mateixes cèl·lules, i aquesta part interna del clítoris, que està just a sota dels llavis majors i té ben bé, pot arribar a tenir fins 10 centímetres, aquesta és una zona erèctil, és una zona que quan estem excitades les dones s'infla. Quan es s'infla és quan tenim punt G. Quan jo tinc el meu clítoris intern en erecció, la zona on s'uneix, que és la part que el trobaríem per la part anterior de la vagina, és el que es converteix en punt G. És a dir, el punt G existeix sí si el busquem quan toca, vale? I posats a buscar-lo, quan toca, el que sí que us vull és dir on està, no? És el que us dic. El primer és això, no posar-nos a buscar-lo en fred. Jo aquí també us diria, fem servir el lubricant, com jo deia també l'altre dia, no? Jo he estat jugant, la persona en té ganes de que ens posem a buscar bolets, i si en trobem bé i si no estem disfrutant al bosc, vale? També m'ho he sentit dir alguna vegada. I el que fem és entrar el dit o dos dits de forma... per a la vagina, mirant cap a dalt i fem com el senyal de vine, vine, vale? Dobleguem una miqueta els dits i penseu que el punt G l'hem de trobar a 2-3 centímetres, eh? No ens calen penetracions profundes ni de bon tros, o sigui, el punt G l'hem de trobar a la part anterior de la vagina, això, 2-3 centímetres, això sí, quan el busquem, com l'hem de buscar.
Clar, s'ha de buscar com s'ha de buscar i la fricció s'ha de fer també, com a... és pràctica, no? Buscar
és pràctica, i... cada persona té el seu ritme, el seu moviment, perquè així és que... I així una cosa que aprofito per dir, perquè em sembla molt, molt interessant i que és com molt diferent de sexologia masculina, no? Normalment amb el que és masturbació masculina o els hi sol agradar els canvis de ritme. Jo vaig a un ritme, quan la persona està més excitada el canvio. Les dones amb això he de dir que si us plau, som una mica més fixes. És a
constants,
dir,
no?
Sí. Més... Si jo, tant és punt G com a zona de clítoris, eh? Si a mi m'agrada el pim, 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 quan vegis que estic bé, no em canvis de ritme, perquè això és l'orgasmo no conseguido. És a dir, sigue con el pim, 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 hasta el final, por favor. Llavors, ja parlarem de què fem. Però això de, ai, ara que estàs molt, faig una altra cosa, no, si estic molt, és que ho estàs fent bé, no ho espatllis, amor de la meva vida. Vale? O sigui que, important que entenguem això, perquè penso que és un dels errors habituals de coitus interruptus.
Doncs amb aquest missatge tan important i que ens farà molt feliç, acabem, posem punt i final al programa d'avui. Un plaer, com sempre,
gràcies,
Laura.
Gràcies, Raquel.